Ruby, baby, go Ruby. Ay, ay.
A aquesta hora, ja ho sabeu, tenim moltes ganes...
Ai, m'he perdut la cançó.
No, passa res. Vale. Escolta-la una mica, va.
Saps aquell acudit de dues persones que es troben? I una diu, hòstia, et veig molt bé.
Sí.
Diu, sí, és que deixa't de discutir. Diu, home, per això no serà. Diu, bueno, doncs no serà per això.
No serà per això. Boníssim.
Ets una mica tu.
Sí?
Sí, eh que
no,
sí?
No, no, no. Ah, sí, sí, sí.
Sí, públicament.
Serà per això, sí, sí.
Públicament.
Sí, no, i en privat també. Lolita Bosch, cada setmana fent-nos posant-nos un somriure a la cara i també fent-nos reflexionar. Aquesta setmana té ganes d'explicar-nos una història, ja ho sabeu, a vegades són històries de gent coneguda, de gent popular, i d'altres vegades és gent que nosaltres desconeixem, però que ella coneix molt bé personalment les seves històries i ens deixen, a vegades, glaçats i colpresos.
Que no sé I que si haurien de ser populars.
I que haurien de ser populars. Avui la Lolita ens vol explicar la història de la Norma Andrade. Sí. Qui era la Norma Andrade?
La Norma Andrade era la mare d'una noia que es deia Lilia Andrade, que va ser assassinada als 17 anys a Ciudad Juárez, i com que la Lilia no ha pogut parlar mai més, doncs parlen per ella dues persones, la seva mare, Norma Andrade, i la seva mestra de l'institut, Maricela Ortiz. La Norma Andrade era mare de... té més fills, però era mare d'una adolescent que es deia Alejandra, que va ser assassinada a Ciudad Juárez, que... molt abans que comencés la Guerra de Mèxic i tal, Ciudad Juárez va ser com la porta a l'infern, no? Els feminicidis, va ser la nostra entrada a la, i la manera en què es va conèixer una mica la violència que es començava a patir d'una manera molt, molt extrema a Mèxic. I aleshores, la història dintre de la desgràcia terrible és molt maca, perquè sí. El que van fer és que quan la Lilia va desaparèixer, la Norma, que era la mare de la Lilia, va saber que les autoritats no la trobarien perquè estaven desapareguent moltíssimes nenes i joves a Ciudad Juárez, i el que va fer és anar a demanar ajuda a la mestra de la seva filla, uh-huh. A la que havia estat mestra de la seva filla. Que això és una reacció, jo crec, sempre he pensat, molt intel·ligent, de dir, si algú s'ha preocupat de veritat de la meva filla, és aquesta persona que la va intentar ajudar. Fins i tot la Lilia va tenir dos fills abans dels 17 anys, i fins i tot quan va tenir els embarassos adolescents, la mestra la va acompanyar i tal, no sé què. Llavors va dir, qui té una mica d'accés a la veu pública en aquesta ciutat i de veritat s'estimarà la meva filla i farà alguna cosa, la mestra. I aleshores la van a buscar i juntes van fer l'Associació per Nostres Hijas de Regreso a Casa, que és la primera associació que es va fer per exigir justícia en els casos de Ciudad Juárez. I és tan referent el que van fer aquesta mare i aquesta mestra que avui quan veiem una creu rosa pensem en les mortes de Ciudad Juárez perquè elles van decidir que fos així. Que això és molt bèstia.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada...
Expliquem la història de la Lilia i què li va passar exactament. El 14 de febrer
sí.
de 2001, la Lilia Alejandra García Andrade va desaparèixer...
Quan creuava una de les zones més cèntriques de Ciudad Juárez. Treballava en una maquiladora. Les maquiladores són aquestes fàbriques que no tanquen, fan 24 hores al dia i fan 3 torns de 8 hores. A la maquiladora, bàsicament, hi treballen dones perquè se suposa que generen menys problemes laborals, perquè com que han de mantenir a les seves filles i els seus fills, aguanten vara, que es diuen a Mèxic, es queixen menys i, per tant, suporten més maltractament laboral. Mm. I aleshores, les maquiladores són aquestes, les fàbriques aquestes de Ciudad Juárez que fan totes les peces amb les que s'han fet aquest micròfon amb el que tu i jo estem parlant, yeah. O totes les peces que s'han fet amb l'ordinador amb el que jo serveixo per escriure. Fan les peces d'ensamblaje, no fan l'ordinador. I després tu compres l'ordinador i posa fet als Estats Units. Si posa fet als Estats Units, o fet no sé què, es fa amb peces que s'han creat a Mèxic.
Vale.
Llavors, les peces es fan en condicions miserables i són 3 torns. Les fàbriques no tanquen mai, són 3 torns de 8 hores i s'ha demanat moltes vegades als propietaris de les fàbriques, que paguen molt malament, i contracten noies molt joves, no només de Ciudad Juárez, sinó totes les migrants, és com acabarà una gran part de la caravana hondurella.
D'Honduras.
Totes les migrants que van arribant i que no poden creuar busquen feina les dones a les maquiles, no? I les condicions són realment miserables. I aleshores la Lilia treballava amb una maquila, s'havia demanat moltes vegades que les maquiles, en l'horari de nit, que acaba a les 2 del dematí o a la 1, depèn de la maquila, es posés un autobús per tornar les noies almenys al centre de la ciutat, i no es va fer mai, i de fet es veia les noies agafant un autobús públic i totes juntes pujant a l'autobús, i quan arribaven a una parada cridaven «Corren!» i sortien totes disparades fins a casa seva a veure a qui no agafaven, perquè Ciudad Juárez, l'índex de desaparicions i assassinats de dones és altíssim. Si ho miréssim en proporció a la ciutat de Barcelona o a ciutats on ens importaria que desapareguessin aquesta quantitat de persones, estaríem esfereïdes. A Ciudad Juárez hi ha més de 4.000 noies que s'estan buscant i s'han trobat més de 500 cadàvers, molts d'ells mutilats. Mutilats i, bàsicament, quan dic mutilats, vull dir que els hi falta un mugró, no? Els hi tallen un mugró. Hi ha moltes teories de per què desapareixen les dones de Ciudad Juárez, i la majoria d'investigacions les han fet dones des dels Estats Units. Hi ha un llibre molt bo publicat a Barcelona que es diu Huesos en el desierto, d'un periodista extraordinari mexicà que va acabar en coma per aquesta investigació i va morir fa poc, no d'aquest coma, perquè el coma, moltes escriptors i escriptors van pagar per pagar-li l'operació, van donar, es va fer com Guardiola. Però el llibre aquest de Huesos en el desierto també ho explica, i moltes periodistes de Dallas ho expliquen. Però hi ha vuit teories de per què desapareixen. Cinema snaf, tràfic d'òrgans, caceries de dones, que això està demostrat que es fa. Arizona, per exemple, les agafen i fan com les deixen anar i juguen a caçar-les de nit i tal. I una de les moltes... Ha arribat fins a... Hi ha fins i tot proves de que té a veure amb la bombolla immobiliària, perquè Ciudad Juárez era bàsicament de dues famílies, i llavors una plantava cossos als terrenys de l'altra per fer-los baixar el preu. Mare, o sigui, sí, les dones de Ciudad Juárez han arribat a límit molt, molt bèstia, però la gran majoria estaven enterrades, narcosatanisme, moltes, però la gran majoria, les enterraven en grup, normalment de 8 en 8, i els hi faltava un mugró. I això era perquè era una prova de que tu eres capaç de treballar per un càrtel de la droga. Aleshores et deien, si ets capaç de matar amb una... tallar-li el mugró amb una dona viva i després matar-la, resistiràs la teva feina al càrtel. Llavors això es feia molt. També s'ha fet amb homes, tallar-li un testicle, però s'ha fet molt més amb dones, perquè els feminicidis, tot i que Ciudad Juárez és el símbol, és una cosa molt estesa a tot Centroamèrica, a Chihuahua, o sigui, a altres capitals mexicanes, a Chihuahua i tal, però també a Honduras, també a El Salvador, no? També a Guatemala. O sigui, els feminicidis és un problema gravíssim d'Amèrica en general, d'Amèrica Latina.
Tenim a la... Mare de Déu.
Sí, és terrible. Aleshores, quan va desaparèixer la Lília... No?
Lília desapareix.
La Lília desapareix. La Lília era una noia molt
Després
responsable.
Després de baixar d'un autobús...
Sí, estava en el centre de la ciutat, sí. Que figura que hi ha més gent. L'última vegada que la van veure va ser allà, que és bàsicament des d'on corren cadascuna cap a casa seva. Casa seva, vull dir, unes cases en condicions bastant miserables. La mare, la Norma, durant molt temps es va esforçar perquè la seva filla pogués estudiar. I la Lília, de fet, volia ser periodista. Jo sempre he pensat, hòstia... És el crit d'alarma per la majoria de periodistes de Mèxic. Però ella volia ser periodista, era una dona ambiciosa, tenia molts somnis i tal, i era molt responsable. I aleshores la mestra va fer una cosa, que és el que ha passat en el món, jo crec que el procés de la mestra...
Però com la van trobar amb ella al final? La van trobar morta?
Abans de que la trobessin, sí, la van trobar morta i torturada, però abans de que la trobessin, la mare va anar a buscar la mestra, li va dir, miri, ha desaparegut la meva filla. I la mestra va respondre una cosa, que és el que encara avui diu molta gent quan parles de Ciudad Juárez, que és dir... La teva filla no pot ser, perquè la teva filla no sortia de nit, la teva filla era responsable, no tenia males amistats, no es drogava, no anava a cantines... Tal. La teva filla no pot ser una víctima de Ciudad Juárez, perquè encara avui, però a Mèxic ja potser no tant, sobretot a Ciudad Juárez ja no tant, s'estigmatitzava les dones que desapareixien, o sigui, responsabilitzava les víctimes. Llavors la mestra diu que la Lília és qui finalment la va educar, perquè li va fer entendre que no, que desapareixia qualsevol dona només pel fet de ser dona. Tot i que tenen moltes coses en comú. Físicament s'assemblen entre elles, tal, o sigui, hi ha molts punts comuns. Però bueno, també és un món en el que hi ha menys varietat de races i de barreges i tal. Aleshores, la Lília va desaparèixer, la Norma Andrade i la seva mare van a buscar la Marisela i li va dir, por favor, ayúdeme, i la Marisela va dir que jo no sé com ajudar, però tengo 800 estudiantes... Voy a hacer 800 fotocòpies amb la cara de la Lília, i van empaparar tot el seu barri.
I la van trobar?
No, al cap d'una setmana la van trobar morta en un parc i torturada. I aleshores van fer una cosa que va ser precursora, perquè aquestes dues dones han estat precursores de moltes coses, van fer una cosa que va ser precursora, que és on la van trobar, aquella mateixa setmana, van posar una fotografia de la gegant de la Lília i un cartell que posava ¿Quieres saber què passó aquí? I llavors una explicació. Des d'aleshores ho fan amb moltes de les mortes de Ciudad Juárez. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna
find you and take it slowly. Amb la Lolita Bosch explicant aquesta història, posant el focus en la història de la Lídia, però és una història que passa molt sovint amb moltíssimes dones, tristament.
El que no passa tan sovint és la força que immediatament van trobar aquestes dues dones juntant-se, la Norma i la Maricela, per defensar el cas. Per exemple, la Norma va fer una cosa, la Norma tenia molts pocs recursos econòmics i llavors ella va dir que no s'aturaria. La seva filla la van trobar cap avall, nua, amb signes de tortura, signes de violència sexual i tal. I la mare va dir que faria una cosa que a Mèxic, bàsicament, només es pot permetre la gent rica, que és I en aquella època, sobretot, només es podia permetre a la gent rica perquè es necessitava l'accés a la veu pública per fer-ho. Això no vol dir que la gent pobra no ho faci, però la magnitud del que va fer la Norma, es necessita ser ric perquè es necessita molts recursos, va dir, jo no m'aturaré fins que condemnin a l'assassí de la meva filla. I no m'aturaré fins que em donin la potestat dels meus nets i l'estat i el govern de Mèxic els consideri víctimes. Bueno, ella els ha perseguit, els ha trobat, i un dels assassins està detingut.
Sí?
Però és que la Norma Andrade va aconseguir mobilitzar gent com la Susan Sarandon. O sigui, aquestes dones van aconseguir mobilitzar el món. És l'únic crim de guerra de Mèxic, tot i que va començar el 93, 8 anys abans que es declarés la guerra, les desaparicions, és els feminicidis, diríem nosaltres, és l'única part de la guerra de Mèxic que se sap des de fa molt temps. O sigui, encara avui, quan tu dius una guerra a Mèxic, la gent et diu Ciudad Juárez, no? Ciudad Juárez va ser l'avançada terrorífica de la guerra. Però aquestes dones van canviar tot, perquè es van saber organitzar, van fer aquesta associació, i aleshores es van adonar, quan va fer aquesta associació, que moltes famílies se'ls acostaven a demanar-los ajuda. I llavors, elles dues, que són dues dones exemplars, molt, molt traumatitzades, pobres, molt afectades pel que han viscut, perquè han vist tota la porqueria i això sí que són clavegueres de tal, però se'ls va començar a apropar famílies, no només de Ciudad Juárez, sinó també, per exemple, de Chihuahua, que està en el mateix estat de Chihuahua, és la capital de l'estat de Chihuahua, Ciudad Juárez no ho és, i els hi deien, per favor, ajudi'ns. I la Maricela, jo me l'estimo molt, un dia li vaig preguntar, I quan tota aquesta gent venia et preguntava, sisplau, ajudi'ns, i et demanava ajuda i tal.
Què fas?
I ella em va dir, mira, jo l'única vegada que vaig entendre el que podíem fer nosaltres pels altres va ser una vegada que un pare d'una noia desapareguda se'n va agenollar al davant. Agenollar. I em va dir, si no m'ajuda, per lo menys escolti'm. Mm-hmm. I ella va dir, nosaltres ara obrirem una oficina i escoltarem. És tot el que farem per aquesta gent, perquè no podem fer res més.
Això és fantàstic que ho facin elles, però la pregunta és també si cossos policials, justícia, lleis,
Mèxic...
No, pregunto si Mèxic... alguna cosa ha canviat no. amb la pressió, per exemple, d'organitzacions com aquestes.
No.
Res. Canvia, mai?
A Mèxic hi ha un 98%...
Però estàs esperant, això?
És desesperant, sí, clar, és desesperant, és molt trist, estem realment afectades, o sigui, és que una guerra és molt desesperant, és brutal, fins que no s'acabi això i se rinden comptes i puguem portar tota aquesta gent a un tribunal internacional i ens diguin on estan els cossos i trobem els assassins i tal.
Però ni la pròpia política i els grups polítics no tenen de sobte més mala imatge, tenen pressió popular, perden eleccions com a mínim.
Ja no en tenien de bona imatge a Mèxic, perquè Mèxic és el que el marit de l'Isabel Preisler, que és un nom que a mi no m'agrada dir molt pel seu cognom, el marit de l'Isabel Preisler un dia va dir en directe a la tele a Mèxic, esto no es una dictadura, esto es una dicta blanda, i d'allà va agafar un taxi i va sortir del país perquè va saber que no ho podia dir, però a Mèxic hi ha hagut una dicta blanda, diguéssim, com va dir el Mario, senyor aquest, durant molts anys. Aleshores, la política no tenia... No venim d'un país on hi hagi una credibilitat política perquè tenim la dictadura més llarga de la història.
Però la situació a Ciudad Juárez és la mateixa, i com a mínim hi ha autobusos per les noies de les màquines? Tampoc s'ha arreglat ni això.
No s'ha arreglat de les màquines. No. El que hi ha ara és molta més consciència social quan es troben la gent sobre el carrer. Bueno, però això és un pas molt difícil, eh?
Per això et preguntava si alguna coseta, encara que sigui petita, ha canviat.
Hem canviat nosaltres. Va, no? Aleshores, el que van fer aquesta gent és fer aquesta associació, començar a escoltar a persones, i anar-se'n a l'exili, perquè estan absolutament amenaçades. La Marisela,
han marxat de Ciudad Juárez.
La Marisela viu als Estats Units, el seu marit segueix al Ciudad Juárez perquè ha de treballar allà, però la Marisela està amb els seus fills als Estats Units, moltíssimes vegades amenaçada de mort i intents d'assassinats, i la Norma fa 6 anys li van clavar una punyalada amb un dels pulmons i se'n va haver d'anar refugiada a la Ciutat de Mèxic i va rebre protecció de les autoritats única i exclusivament perquè les activistes i la premsa se l'estan mirant.
Aquesta és la història de la Norma i la Marisela i de la filla de Lilian i de tot el que està passant a molts llocs del món i aquesta organització, mireu-vos el que fan també, eh?
Por nuestras hijas de regreso a casa.
Por nuestras hijas de regreso a casa, com sempre. Un plaer, Lolita. Moltíssimes
gràcies. I put a spell on you.